Comencem l'entrevista aquest dimarts de juliol i tenim a l'alcaldessa de Benicarló, a Xaro Meneis, a la que ja saludem. Xaro, bon dia.
Bon dia, Ian.
I avui toca parlar, ho vam avisar ahir, que del Museu dels Mariners, que es va estrenar, que es va inaugurar ahir per la tarda, amb gran presència no només de polítics, sinó també de mariners. Esta nova ubicació, que és la nova casa dels mariners, un part important sempre de la societat benicarlanda. I, bueno, primer de tot, cal preguntar com va anar aquesta inauguració.
Pues la veritat és que molt bé i penso pues, que va ser, com tu dius, hi havia moltíssima gent, no només de la corporació municipal, en el qual vol dir que n'hi ha unanimitat de grups, crec que vam assistir tots els municipals, bueno, no sé si vaig veure algú de Ciudadanos, però la resta de grups de la corporació sí que estàvem tots allí presents, i va vindre també Vicent Sales, el diputat de Cultura de la Diputació Provincial, i en representació del president de la Diputació també estava l'altre vicepresident de la Diputació, Andrés Martínez, l'alcalde de Peníscola, i la veritat és que, com tu dius, estaven els principals protagonistes, que són tota la gent que ha col·laborat en este Museu dels Mariners, tota la gent que han ajudat a Lorena Luján, la directora del museu, per a que això sigui una realitat en estos mesos, des de que es va acabar la construcció de lo que és l'edifici i després es va firmar el conveni singular en la Diputació per a fer el projecte de museu. De museu. I la veritat és que dona gust veure com els mariners s'emocionen de veure pues, que per fi tenen tots aquells estris o tots aquells objectes que ells tenien en un lloc com era la part de dalt de l'hogar del pescador, que ells allí tenien un xicotet museu, on el club de modelisme naval pues, ensenyava a la gent a fer barques i a reproduir aquestes embarcacions de pesca tan típiques de la nostra zona, pues, per fi ara tenen un lloc digne on tota la gent que vinga a Benicarló, tots els benicarlandos i tots els escolars de Benicarló que utilitzaran este Museu de la Mar, pues, podran veure la història i el que ha representat el mar per a Benicarló. No? Crec que era molt necessari inaugurar aquest espai perquè l'activitat de pesca, el mar a Benicarló, pues, està des del començament de la història del nostre poble i ha tingut una repercussió molt gran a nivell social i econòmic.
Són un bonic gest, no?, per a més mariners, en un poble que sempre s'ha dit que li ha donat una mica l'esquena al mar, no?
Exacte, sí, sí. Diu, o sigui, jo vaig dir, quan vaig pronunciar el discurs, de que des de sempre s'ha dit que Benicarló viu d'esquena al mar, però això penso que no és veritat. El port de Benicarló, en una època no molt llunyana, va ser un dels principals motors econòmics i creadors de riquesa del nostre poble. I avui per avui no entendríem l'economia benicarlanda sense el port, no? Però este port, que al llarg de la seva història pues, ha tingut molt que veure en Benicarló, quan el comerç del vi, que des d'aquí sortien pues, productes per a tot el món, pues, ha tingut, com diem, pues, tota la importància. Però també és important remarcar que en un dels panells del Museu de la Mar pues, està la història del litoral benicarlando. La gent es pensa que el litoral benicarlando sempre ha sigut com el veiem ara, o sempre el port més o menys ha estat com el veiem ara, però això no és així, no? Des de l'època dels ibers, on ja hi havia comerç del mar, a través del mar, fins als nostres dies pues, ha canviat molt tot el que és el litoral benicarlando, la construcció del port a finals del segle XIX, i pues, bueno, tota aquesta història s'explica allí, tota l'evolució, totes les arts de pesca, tots els peixos que es pesquen i que arriben diàriament a la nostra llotja, tot el que és la gastronomia marinera, que té tanta importància, tots els oficis al voltant dels mariners, perquè n'hi ha molts oficis al voltant dels mariners, i bueno, pues, tot això està reflexat allí, no? I el que volem que sigui pues, és un reconeixement a la gent de la mar des d'un punt de vista patrimonial i antropològic, posant en valor sobretot els oficis i les tradicions.
Aquest seria l'objectiu, no?, d'aquest museu, suposo.
Aquest seria l'objectiu. Recordem que este, la reconstrucció de l'antic far se va produir l'any 2015 a través d'un conveni singular en la Diputació Provincial. Va sortir a licitació a finals del 2014 i va sortir a licitació per 221.000 euros més IVA, que és el que va costar la reconstrucció d'este antic far. No? Posteriorment, l'any 2017 ja per fi vam firmar un conveni singular de 30.000 euros per a fer el projecte museístic i ara pues, ja ha sigut una realitat, de manera que pues, des d'aquí agraïm a la Diputació Provincial i a l'Ajuntament, per supost, a l'anterior corporació i a l'actual pues, tota la predisposició que han tingut en que això sigui una realitat. Recordem que l'antic far de Benicarló, que jo he de dir que s'ha reconstruït el que és la casa del farer, del faroner, uh-huh. Però el far pròpiament dit, que és la llum que hi havia al davant, pues, l'hem buscat. Hi havia informacions que ens deien que estava al port de Castelló, l'estructura de ferro que donava llum, i la veritat és que... És que no l'hem trobat encara, però estamos en ello, no? Com dirien en castellà. Vull dir que sí que tenim informacions d'on pot estar, i si no la trobem sí que n'hi ha una voluntat de reconstruir-la, de reconstruir aquesta estructura metàl·lica que hi havia davant, entre els dos edificis, com aquell que diu, que composen esta casa del faroner i este far antic, per a pues, reproduir lo més fidedignament possible com era aquest antic far, no? I, bueno, ahir parlava jo amb un senyor que me deia, sí, és fàcil, dos faroles, jo m'atreveixo a orientar la brigada d'obres i serveis, qualsevol persona que treballa a l'obra, a la brigada d'obres, segur que ho podria reconstruir. I bueno, pues, a veure si ho podem fer, i si no trobem l'estructura metàl·lica o està molt malament, pues, la reconstruiríem.
Us comentat una miqueta per damunt, públic potencial per esta classe de museus. Hem parlat d'escolars, hem parlat de gent de Benicarló, també gent de fora, suposo.
Sí, bueno, el museu funcionarà com a centre de recepció per a les visites guiades, per a donar a conèixer pues, este patrimoni pesquer i marítim de Benicarló, i el que volem és que estigui pues, enfocat, pues, per supost, a la gent de Benicarló, a tots els mariners, a tota la gent que ha tingut que veure en este patrimoni que tenim etnològic al nostre poble, però també, sobretot als escolars. Volem que sigui un museu dinàmic, a més, que no separen el que tenim ara allí, perquè la pesca també és una activitat que va evolucionant i que també va canviant, de manera que poguéssim anar incorporant pues, nous elements, no?, en este museu, que sigui un museu dinàmic i que sobretot també pues, estigui enfocat de cara als xiquets, no?, als escolars, que puguen fer tallers i que puguen, pues, per exemple, se m'ocorreix, saber com se subhastava el peix antigament, no? Uh-huh. Perquè ara es subhasta d'una manera molt diferent a com se subhastava abans, que era, hi havia un home que cantava la subhasta i a més era en un tono molt característic i a més era una subhasta a la baixa i molt ràpidament, i la veritat és que allí al Museu dels Mariners hi ha un panell on se pot escoltar al subhastador, uh-huh. perquè l'últim subhastador, d'esta manera, cantant a la llotja del peix, el tenim encara a Benicarló, uh-huh. i va fer un tall de veu per a mostrar-ho, no? Uh-huh. I explica com se feia. Avui en dia la subhasta del peix ja no se subhasta cantant, sinó que es subhasta pues, en mitjans electrònics, lògicament tot evoluciona, uh-huh. i la veritat és que és molt interessant poder veure aquestes coses.
Mira que parles d'això, hi ha alguna manera de que se puguen connectar, per exemple, la ruta dels pescadors, que se portava a terme l'any passat, sí. la visita al Museu Mariner, una miqueta, un pack, no? Diguem, sí, una passejada en barca.
Claro, i tot això pues, és la pesca-turisme que diem. Uh-huh. Tot això se pot organitzar, per supost, per a que sigui un complement de lo que es va fer l'any passat, del tema de la llotja, estem també treballant en el tema de la pesca-turisme des del Departament de Turisme, i, per supost, la visita al Museu dels Mariners és obligatòria. Uh-huh. O sigui, que està dedicat, com me preguntaves antes, a un públic escolar, a un públic local, però també a un públic, un atractiu més turístic, que enllaçaria pues, des d'aquí dalt del museu, del Mugbe, uh-huh. fins al port i la llotja. Vull dir que tots són atractius turístics, al fin i al cap, mostrar la vida quotidiana de Benicarló i tota la riquesa patrimonial i etnològica que tenim, però la veritat és que la gent, en este turisme que nosaltres volem, que no se senti a turista, sinó que se senti formar part de la vida mediterrània, pues penso que és una instal·lació fonamental, no? Uh-huh. I la veritat és que quan se va reconstruir el far, pues allí s'havia pensat d'ubicar altres coses, però la proposta de la Diputació era la reconstrucció precisament per a ubicar este Museu dels Mariners.
Mm-hmm. Molt bé. Cal parlar també avui de la nova biblioteca, un projecte que sabem que són d'estos llargs, no?, que van començar al principi de...
Espera, per acabar el museu sí que voldria agrair a tota la gent que ha col·laborat, perquè és molt important. Sembla que la Diputació i l'Ajuntament són els que ho han posat en marxa, però sí que hi ha hagut molta gent que desinteressadament ha col·laborat en Lorena Luján per a que això sigui una realitat. Pensem que tot el que hi ha allí és un llenguatge, un una nomenclatura molt específica que s'ha de cuidar i que, a més, ja saps que a cada zona del País Valencià o a cada zona de la nostra parla pues, se diu d'una forma, no? De manera que hem tingut la col·laboració de gent de Benicarló que ha col·laborat desinteressadament i que, a més, ha cedit les seues barquetes i tot. Sobretot, agrair especialment al Club de Modelisme Naval, que es diu Cara a la Mar, és una sèrie de gent que es dediquen a això, al modelisme naval, per a la cessió de totes i cadascuna de les peces que se poden veure allí. I encara que totes les peces tenen els seus propietaris, han estat gràcies al seu treball de molts anys del club que aquestes peces han estat custodiades i visitables a lo que era el Museu de la Mar de dalt de l'Hogar del Pescador. Gràcies al seu president, Jordi, a Juan Burriel, a Pere Moedano i a tants altres que sempre han estat disposats a ajudar, perquè este treball no s'ha limitat a una sessió de peces, sinó a una transmissió també de coneixements, i això només ho saben la gent que ha treballat al mar. I sobretot també gràcies a Ainhoa per realitzar un inventari tan minuciós i detallat de cadascuna de les peces, per la seva implicació i dedicació, perquè ha estat molt més enllà de lo que va començar en un principi con un treball final de màster. És una persona que ha treballat en tot l'inventariat. I gràcies també a Gabriel Chau i a Sòcrates, que és el net de l'últim faroner que va viure allí, per prestar-se de seguida a la realització dels audiovisuals, uns testimonis orals que perduraran en tot el temps. I també agrair l'atenció de la Cofradia de Pescadors i a tantíssimes persones que han tingut la paciència de revisar tots els textos i que pues, des d'aquí no puc nombrar-los a tots, però a cadascun d'ells, i ells si m'escolten ja saben a qui me refereixo, han col·laborat en que això sigui una realitat. És molt important agrair també tota la col·laboració de totes les empreses de Benicarló que també han treballat allí, les persones que han posat els vinils, les persones que han fet els audiovisuals, les persones que han treballat allí en la il·luminació i en tota la instal·lació. Pues se'ls ha d'agrair tota la predisposició a que això sigui una realitat i que ja podem visitar perquè tenim allà una persona que obrirà este Museu dels Mariners durant l'estiu i a l'hivern també.
Ara que diu això, horaris o algun tipus de...
Sí,
de franja per a visitar este museu.
Pues m'agafes una mica que no me'l sé exactament, però sí, trucant al MUGBE se podrà dir, però sí que tindrem, me sembla que és una franja de 3 hores al matí i 3 hores a la tarda.
Vale.
Crec que per la tarda estarà obert de 5 a 8 o de 6 a 9. Crec que és un horari d'estos una mica quan cau el sol, perquè no val la pena obrir-lo a les 2 de la tarda, lògicament. I de matí també és una franja pues, fins a la 1 i mitja o les 2. Me sembla que és una franja de 3 hores al matí i 3 hores per la tarda.
Perfecte, ja sabeu. Tornem al tema de la biblioteca, un projecte llarg que avui arriba una nova fase, no? Noves notícies sobre este projecte, que és un projecte dels que se recorden, no? La biblioteca, per exemple, és un projecte dels que se recorden. Què tenim de nou sobre la biblioteca?
A veure, com bé sabeu, l'antic centre de salut pues era un edifici municipal que es va cedir a la Conselleria de Sanitat per a ubicar allí un centre de salut. Això ja fa molts anys, tots els benicarrons ho saben, però que tots sabien també que allò l'havia pagat l'Ajuntament, l'havia pagat el poble, no? Com se diu sempre. El primer pis és on està ubicat les dependències de salut pública. Això encara està cedit a la Conselleria de Sanitat perquè Salut Pública està aquí a Benicarló. Salut Pública no té res que veure amb l'atenció primària.
No.
El centre d'atenció primària està en el nou centre de salut,
el
carrer Boters. Però el centre de salut pública està encara a l'antic centre de salut al primer pis. Això no canviarà res, vull dir que continuaran estant allí, i el que vam fer en esta legislatura va ser demanar la reversió d'este antic centre de salut, de la planta baixa, que són 900 metres quadrats de superfície, demanar la reversió per a ubicar allí una biblioteca. Nosaltres, com a equip de govern, pues vam pensar que allò seria unes instal·lacions fantàstiques per a ubicar una biblioteca. I per què ho vam pensar així? Primera, perquè, com bé sabeu, prop d'allí, d'aquella zona, està la biblioteca actual, Manel García Grau, en uns locals llogats per l'Ajuntament en l'any 2006, i també estan ubicats la policia, en les dependències al costat, però sobretot la biblioteca se mos està quedant menuda, no? Per què? Pues perquè una biblioteca també és una instal·lació pública pues, que va incorporant noves, noves dependències i noves inquietuds, no? I que no s'ha de convertir només en, un, en una dependència on hi ha emmagatzemats llibres, sinó que la biblioteca cada vegada té uns usos més, més moderns, no? Pues de noves tecnologies, de noves activitats i de propostes noves de cara a la ciutadania. De manera que aquella biblioteca, que en un moment, en l'any 2006, pues, va, primer ja el teníem on està ara el jutge de pau, vull recordar-ho, que allò realment pues, era també molt menut, després se va ubicar allí l'any 2006 i ara pues, ja se mos està quedant menuda. De manera que teníem que pensar en una instal·lació per a molts anys, no? I que a més sigués una instal·lació modèlica i que sigués, pues, com diem sempre, un referent cultural a la nostra ciutat. Aquell, l'antic centre de salut, que en l'anterior legislatura, per part de l'anterior equip de govern, pues, se va pensar ubicar allí algunes associacions i la veritat és que nosaltres, els espais que se cedeixen a les associacions estan molt bé, però al final se converteixen pues, en uns espais tancats, en uns espais que només s'utilitzen pues, per a fer algunes reunions o algunes activitats, però nosaltres no volíem que aquella instal·lació que tenia uns jardins, que tenia moltes possibilitats, pues, se convertís en això. De manera que vam pensar que allí estaria molt bé una biblioteca de 900 metres quadrats, que no seria només biblioteca, sinó que seria pues, també una sala d'exposicions, una sala per a presentar llibres...
Un espai multicultural, no?
Exacte, un espai multicultural i un espai exterior, una biblioteca a l'aire lliure i una biblioteca interior, en espais per a xiquets, en espais per a joves, en espais per a llegir diaris i revistes, en espais on hi haguen ordenadors, en espais multimèdia, inclús, per què no, en un espai on l'Escola Oficial d'Idiomes pues, pogués ubicar les mediateques, aquelles famoses del debat del Saló de Plens, no? Perquè així mos ho va dir el director general, si nosaltres en la nova biblioteca diem que hi ha un espai per a ubicar la mediateca, no tindrem cap problema per a ubicar-lo. Avui que presentem? Avui presentem el projecte que, com sabeu, va sortir a licitació pública i que després de moltes vicissituds, pues, al final es va licitar, no? I es va adjudicar a un grup, a un despatx d'arquitectes, a un equip d'arquitectes, millor dit, a un equip d'arquitectes format per Jaume Ibáñez i Fernando Arnau. Són arquitectes benicarlandos, que junt en altres equips, perquè se'n van presentar 8 equips, si no recordo malament, en esta licitació pública, pues, al final se va adjudicar en aquest equip d'arquitectes. I són avui aquests arquitectes, els autors d'aquest projecte, els que venen a presentar a través d'unes infografies i a través d'uns plànols i a través d'uns powerpoints, uns vídeos, com serà la futura biblioteca. Una futura biblioteca del que ara tenim el projecte. Ara tenim el projecte, també en esta licitació pues, també se va adjudicar el que és el projecte, la direcció d'obra, tots els permisos en totes les empreses subministradores, no? I la veritat és que ha sigut un projecte pues, complet. Ara, una vegada tenim el projecte, pues, el que ha de fer l'Ajuntament de Benicarló, el que ha de fer l'equip de govern, és dotar-la pressupostàriament per a començar les obres. Sí. Jo no vull que la gent es pense que avui presentarem este projecte i que l'any que ve tindrem la biblioteca. Vale? Vull dir que una cosa és el projecte, que ha valgut uns diners, crec que al final se va adjudicar per 58.000 euros, si no recordo malament, no tinc, però me sembla que va ser, era la licitació, el preu de licitació és un, però al final el preu en què s'adjudica és un altre, doncs perquè sempre la licitació va una mica a la baixa en els preus, i es va adjudicar per 58.000 euros, i com diem, n'hi ha un pressupost total de l'obra de, si no recordo malament, 640.000 més IVA. O sigui que m'aniríem aproximadament...
De tota l'obra.
Exacte. O sigui, l'obra de la biblioteca, quan val fer esta biblioteca que avui presentarem? Doncs pues l'obra val aproximadament 800.000 euros, no? Com farem esta biblioteca, no? Pues, jo penso que l'Ajuntament de Benicarló pot assumir-lo, per supost que també ens presentarem a totes les subvencions i a totes les propostes que ens puguem fer a altres administracions, però se pot fer per fases en el pressupost municipal. Jo recordo que fins l'any passat teníem la sentència d'Odemira on cada any consignàvem 340.000 euros per a pagar aquella sentència famosa d'aquells terrenys de 1,5 milions d'euros que el Partit Popular ens va presentar al judici. No sé si ho recordeu, d'això ens ho heu, durant 5 anys hem consignat 340.000 euros al pressupost. Ara ja hem acabat de pagar Odemira, pues podríem fer-ho d'esta manera, per exemple, pues, destinant 300.000 o 400.000 euros al pressupost municipal per fases per a poder anar realitzant, que així és com s'han fet pues, l'edifici administratiu de la plaça Doctor Pere, que és un edifici administratiu de l'Ajuntament, o com s'han anat restaurant, pues, per exemple, el Mugbe o la capella del Mugbe també en estos últims anys, que és cada any pues, consignant al pressupost unes partides pressupostàries, pressupost una partida soles, no pot ser per a fer la biblioteca en un any, però sí que es poden consignar.
Com fa la gent de manera normal, les hipoteques exacte, i els cotxes.
Pues, sempre la gent també ho fa per fases, si es vol fer una casa, pues, tampoc, a vegades tampoc no se la poden fer en un any, sinó que pues, a poc a poc, no? Com diuen la gent gran, a poc a poc ho anirem fent. Pues, jo sí que penso que és un projecte que no és... que no és inassumible per l'Ajuntament, tot el contrari, és un projecte que es pot assumir per l'Ajuntament i, com diem, pues és una voluntat municipal anar consignant al pressupost esta infraestructura que, com diem, pues seria, avui ho veurem, pues seria una gran satisfacció pues, veure l'acabada. No? Està clar que no podem fer-la en estany, i, lògicament, en el pressupost 2019 procurarem posar ja pues, uns diners per a començar l'obra, a veure si l'any que ve, el 2019, se pot començar l'obra, i jo espero que a partir del 2019, si continuem governant nosaltres, pues, ja t'he dit, la voluntat està ahí i anirem consignant cada any per acabar-la, i suposo que si el 2019 no continuem nosaltres, perquè la gent de Benicarló pues, considera que ha de governar un altre grup, un altre partit, pues, espero que continuïn apostant per aquest projecte, és un projecte ambiciós i realment penso que a la gent li encanta i a més acabaria de consolidar Benicarló com la capital cultural que som.
2020 i algo, no?
Pues, possiblement pues, la pròxima legislatura. La pròxima legislatura començarà el 2019 i acabarà el 2023. Pues, en els tres primers anys podríem tindre l'acabada. Pues, va, 2021, 2020 o 2021 podríem tindre l'acabada i penso que estaria molt bé.
Aquestes són les novetats sobre el teixit cultural i el teixit social que hem tingut en aquestes últimes, en l'última setmana. A ser Benicarló, donem les gràcies a l'alcaldessa de Benicarló, a Xaro Miralles, per vindre així al Déus d'Estiu, aquesta entrevista. I res, continuem en contacte, Xaro. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.